Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
32 minuts, benvinguts a Fórmula Lesant, formuleros. Molt bon dia, Edu Mutante.
Bon dia a tots.
Amb l'energia que necessitarà avui l'Edu, perquè, clar, avui té jornada completa, després va a Radio Marca, també té que anar a Fast Food, a sí. Teledeporte. A quina hora avui, al Fast Food, en directe?
A 4:45.
A 4:45. I nosaltres després tenim rondo a les 6, és a dir, que ens veurem també pels passadissos de Televisió Espanyola.
Sí, sí,
amb
sí.
molta energia, de facto energia, una energia que es transforma només amb una trucada en un estalvi del 12,5% a la factura de la llum i el 10% a la factura del gas. Podeu trucar al 900-850-000. Compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic. Energia verda, 100%, 900-850-000. Sergi San Pedro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, David García, Delia Bernamé, Ana Bautista, Diego Santiago, el nostre director comercial, el nostre tècnic i cuiner, Jordi Carretero. Com estàs, Jordi?
¿Dónde está el verdadero jefe?
Doncs mira, volant, podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, @formulalesant, o escriure a formulalesant@radioestel.cat. I per cert, que demà dimarts, dia 27 de novembre, Aixa Miró, la nostra amiga a la que entrevistarem d'aquí uns dies, celebra que fa 15 anys es va publicar La filla del Ganges. Recordeu que va ser un llibre autobiogràfic, que va ser un èxit de vendes, i ella ho vol celebrar a la sala B del Luz de Gas. Hi haurà menjar, beguda, actuacions i moltes sorpreses. Demà a les 20:30, a la sala B del Luz de Gas, si voleu anar a celebrar doncs aquests 15 anys de La filla del Ganges, allà estarà l'Aixa Miró amb molta gent coneguda. Però nosaltres aquí al programa sortegem dues entrades dobles, per entrar de forma gratuïta, per menjar gratis, per veure les actuacions, per saludar l'Aixa Miró. Són les dues primeres persones, no cal que entrin en antena, que truquin al 93 409 2771. 93 409 2771. Les dues primeres persones que truquin tenen aquestes dues entrades dobles. Busquem sense demora la notícia positiva del dia d'avui.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs una ONG converteix les hores d'estudi invertides pels estudiants en diners pels més necessitats, i ho farà mitjançant l'Olimpiada Solidària d'Estudi, que aquest any es celebra la seva 16a edició. S'hi poden inscriure a diferents sales d'estudi, i per cada hora que els estudiants passen entre llibres i apunts, l'organització destina un euro a finançar projectes relacionats amb l'educació. Aquesta iniciativa, que va començar a La Rioja, però ja s'ha extès a moltes ciutats espanyoles i fins i tot altres països, aquest any ha dit que els diners aniran a millorar les condicions d'una escola al Senegal. Notícia positiva que destaquem.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats.
Andrés Iniesta, molt bon dia, com està?
Hola, bona dia.
Va estar fantàstica ahir amb el Jordi Évole, eh?
Me visteis ahí sí. criticando todo lo que me he callado estos años.
No, és veritat, va estar vostè molt àcid parlant. Va començar parlant de la rivalitat Barça-Madrid a l'època Guardiola-Mourinho. Va dir que va ser duríssima aquella rivalitat i que Mourinho va ser el gran responsable.
Sí, bueno, la verdad es que Mourinho, pues... llegó con la guindilla y, bueno, pues ahí estuvieron, ¿no?, provocando continuamente.
Pero, vamos a ver, las cosas, Andrés, a la cara. Mourinho, don José, don José. José, dice Iniesta, provocabas odio entre los jugadores.
Pero nosotros lo veníamos de no pasar de octavos en Champions y de repente estamos ahí jugando semifinales.
Sí, doncs escolteu el que deia Andrés Iniesta d'aquesta rivalitat.
Soy el entrenador de los 100 puntos.
Sí, de los 100 puntos, pero también del 5-0 y de otras historias. Rivalitat Barça-Madrid, escolteu que deia Iniesta.
La rivalidad Barça-Madrid, que tú has vivido, llegó a su punto máximo en el momento Mourinho-Guardiola.
Sí, no hace falta ser del Barça o del Madrid para saber que esa situación fue desagradable. Y hubo un componente clave en toda esa historia que fue Mourinho. O sea, quien no lo quiera ver, pues ya traspasa el radicalismo. Y no veías la rivalidad de siempre, ¿sabes? Veías como odio, ¿sabes? Como más allá de eso. Y claro, es que se cultivaba ese ambiente y era insoportable.
No, no, és que és veritat, era insuportable. Els jugadors es barallaven. Va ser l'any on, desafortunadament, li va ficar el dit a l'ull Mourinho a Tito Vilanova.
Tito Vilanova?
Sí,
no, sí. No sé quin és este.
Sí, sí, a vostè li faltó el respeto a Tito Vilanova i se tendria que lavar la boca con jabón, senyor Mourinho. Però al marge d'això, que després Tito Vilanova le hizo la Liga de los 100 puntos a usted. Mira por dónde, el que no sabia com se llamava. Però va estar molt bé Iniesta perquè, com deia Medu, no es va mossegar la llengua en cap moment, eh?
No, no, va parlar fins i tot del Mundial, de Fernando Hierro...
Sí, sí. No que li va tenia... sentar fatal que el deixessin a la banqueta l'últim dia, no?
Sí, 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 o sigui que hem passat d'un Iniesta una mica, no?, més tranquil a una mica més d'estrale.
Home, i a més, mai haguéssim pogut esbrinar que Iniesta va passar una gran depressió, perquè veieu que la depressió és una malaltia que t'agafa quan menys t'ho esperes i li pot passar a tothom.
Sí.
Andrés Iniesta guanya el triplet i passa una depressió increïble. Escolteu què explicava Jordi Évole.
A mi me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ese verano, es decir, ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas 3 títulos, año increíble, y coge el verano, pues, no sé, te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. Se juntó también lo de Dani, lo que pasó,
Jarque,
y me acuerdo que venimos de esa pretemporada y una tarde estaba en casa y me encontraba muy mal. O sea, notaba en mi cuerpo algo que no era yo, no me iba bien. Y no recuerdo si está mi madre o la Ana o mi padre, no sé quién había por ahí, que le dije, llama al médico, a Pruna en este caso. Y esa misma tarde bajamos a la ciudad deportiva y le dije, necesito ayuda, necesito algo. Algo, porque si no, no salgo de esta situación.
Bueno, pero es que hay que ver lo que ha pasado Andrés Iniesta, porque tú ves un jugador que ha sido absolutamente campeón de todo con Fútbol Club Barcelona, pero también con la selección. Pero Andrés Iniesta, de pequeño, ya pasa grandes dificultades cuando llega al club. Todas las noches llorando, echando de menos a su familia, y siempre ha sido muy complicado para Andrés Iniesta, que muchas veces estás arriba, pero te sientes más solo que la una, ¿eh?
Claro, es lo que tiene la soledad del futbolista.
Sí, sí.
Y tantas concentraciones y tantos días fuera de casa, supongo que...
Insisteixo que la depressió és una malaltia que no avisa. T'arriba i no saps per què. I li pot arribar a la persona que menys tu esperes. Guanyes un triplet i t'agafa una depressió del cavall. I està molt bé que Andrés Iniesta ho expliqui. També Jordi Évole volia saber si s'ha empenedit Iniesta en aquest temps d'haver deixat el Barça. Andrés, ¿está bien en Japón o echan mucho de menos a Barcelona?
Bueno,
desde que has llegado, dime la verdad. ¿En algún momento no has pensado, ¿qué hago yo aquí?
No.
No, pero no has echado de menos, yo qué sé. Tú has visto el 5-1 del Barça al Madrid y tú no has pensado, podría estar ahí.
O sea, me reconforta todavía más... Pues el hecho de pensar que la decisión es la acertada. Lo jodido sería que pensase eso. O sea, que pensase, quiero estar ahí, ¿por qué no? Ojalá yo hubiese podido estar jugando, o sea, toda mi vida en el Barça. Pero yo ya no estaba para darle mi 100% al Barça.
Doncs bueno. Té tota la raó, va marxar en el moment perfecte. El públic, recordeu, corejant el seu nom, Iniesta, suposo que això no podrà oblidar-ho mai, oi?
Pues no, la verdad es que eso me lo llevo yo, porque en Japón pues corean, pero como no les entiendo, claro. No sé si me dicen a mí o al portero.
Doncs va haver-hi un moment molt emotiu també del programa, Edu, no sé si el vas veure. Iniesta sempre ha estat molt unit a la seva família, als seus pares, i va dir que, clar, veu molt poquet el seu pare perquè el seu pare té molta por a agafar l'avió.
Sí, no, dice que quiere ir en coche, pero claro, no.
A Japó no llega,
no? És viable.
La AP7.
No és viable.
No llega a Japó.
Aquí, chicos, que ya... Ja estamos aquí.
Sí.
Venga.
Buenos días.
La paquita de lunes, con Edu Mutante, el campeón. Venga. Juega yo mío, pero hoy me apetece jugar que hagas otro personaje. Hoy bueno. Quiero jugar con Matías Prats. Venga.
Bueno, pues vamos con la partidita.
Pero no le hagas caso a este hombre. Él no es nadie en el pro.
Nada.
Pero ya, hombre. Venga, Matías, mira. 6, doble. Aquí, para allí.
15. 15 puntos.
El 15. Ah, qué coño. No me sale. Pues espérate, claro, el 15 será. No, el máximo son 12, ¿no?
12.
6 y 6. Bueno. El 12. Venga, Matías, tira. Mira qué divertido.
Vamos, estamos pasando. Con la partidita.
Mira, voy a mezclar. No mezcle nada.
3-2.
Espérate. ¿Dónde está el técnico? Tráeme una barrecha, chato. Que he dicho que no hay partida de domino, ya está. Con las fichas y las recojo. Que tenemos poco
pero
tiempo.
¿Pero interviene por algo o solo para jugar?
Es que da audiencia el domino.
¿Trae algún audio?
Sí. No trae nada.
¿Como Iván Armesto y compañía?
Se va.
Es un suspenso total.
Se va, ya se ha ido. Ya he visto que aquí no había barrecha ni había nada. Ni hay anís ni hay nada aquí. Adeu. Venga, home.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana. Escolta, vaga de metges. Això comença a ser preocupant als centres d'atenció primària.
Sí.
A les 4 de la tarda es tornen a reunir amb el Departament de Treball per saber si s'apropen postures, si finalment es desconvoca la vaga o no.
Es queixen que tenen masses visites i hi ha poc temps entre visita i visita.
Sí,
llavors s'acumulen.
És que jo crec que tenen raó, però aquí passa com tot. Tenen raó, però jo les dues últimes vegades que he anat amb el nen, ho vaig explicar, al cap de llavanes estava berenant i no hi havia ningú a la sala. Aleshores, clar, vull dir, en fi...
Sí, suposo que...
És la meva última experiència amb els metges del CAP.
Sí, jo, de fet, a vegades...
O sigui, aquests no faran vaga, no? Perquè, aleshores, si es tiren una hora berenant, si fan vaga, aquí a Llavaners potser es tiren 5 hores. I, aleshores, ja no visiten a ningú. Però, en fi, escoltem... Clar,
tenen com 12 minuts per visita. Llavors,
sí, sí.
Clar, cap visita dura... 12 minuts.
No, per això dic que evidentment...
Llavors es van acumulant i hi ha retras d'una hora o dues hores.
Sí, la majoria serà com tu dius, Edu, i estic convençut que tenen tota la raó del món a protestar. Però et dic, serà una excepció, però jo et dic el que jo he vist. Les últimes vegades que he anat, doncs no ha anat a morir perquè estava berenant al metge.
Sí, sí.
Així de clar.
No, jo anar a l'ambulatori d'Esplugues és perdre un matí o una tarda.
Sí, sí. Doncs escoltem el perquè d'aquesta vaga i en quin moment es troba ara mateix la negociació.
Les 5 reunions anteriors celebrades fins dimecres ja havien fracassat. La mediació de treball ha aconseguit seure in extremis a les dues parts, d'una banda el Departament de Salut i de l'altra Metges de Catalunya, el sindicat majoritari del col·lectiu mèdic. Després de més de 4 hores de negociació, s'acosten postures però no es concreten solucions, o sigui, vaga.
no hem aconseguit avançar gaire, continuem encallats en el primer punt, que és el del número, limitar el número total de visites, que això és el que realment ens permet garantir la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients.
D'una llista de 12 peticions, el primer punt és el nombre de visites que pot atendre un metge d'atenció primària al dia. Ara atenen uns 40 pacients diaris de mitjana i volen rebaixar-ho a 28. Això obligaria a contractar o fer augmentar les llistes d'espera. L'altre punt de ruptura és la durada d'aquestes visites. Avui a les 4 de la tarda aquestes portes s'obriran de nou per tornar a negociar. Una part vol millorar les condicions laborals dels professionals de la salut d'atenció primària. L'altra part vol evitar seguir sumant dies de vaga. Repeteixo, nova negociació amb mediació a les 4 de la tarda.
Bueno, y yo me pregunto, ¿para cuándo una huelga de ciudadanos? Porque al final la gente que hace huelga es gente que pagamos todos, ¿no? Pues sí. O sea, en realidad la patronal somos los ciudadanos, ¿no?
Sí, es porque decir, el otro día yo tenía que ir al ambulatorio y me daban hora para enero.
Sí, por eso digo que tú miras la nómina, lo que te quitan de Seguridad Social todos los meses, y esto luego
una vez que voy.
Para que luego parezca que te están tratando como...
Sí, sí.
No, tú lo estás pagando, ¿eh?
Claro.
O sea, que nadie se crea que es gratis la sanidad, ¿no? La estamos pagando cada vez. Y lo mismo pasa con el metro, son transportes públicos que pagamos todos.
Sí,
entonces, claro. Están haciendo huelga a la patronal, que es la gente, que además salimos todos perjudicados.
Además por varios lados, porque yo la pago por el autónomo y luego por las facturas.
Sí, bueno, ahora el autónomo ya te has enterado, Edu, que
no.
con la nueva ley que pagando un poquito más para tener derecho a paro y todo. Sí, sí, això diuen. Sembla que milloran una miqueta les condicions. Sou de menjar calçots, vosaltres, o no?
Jo, tres.
El Sergi me l'imagino menjant molts calçots.
Sí, jo crec
que sí. Una vegada a l'any, sí.
Sí.
Ara, de petit no m'agradaven, però ara ja sí.
El Sergi és d'aquells que si el tens al costat, a una calçotada, o amb un plat de cloïsses, ja pots estar demanant un altre perquè s'ho menja tot ell.
Per què vamos a enganyar-nos?
Pues sí. Tú con los berberechos, vamos, te giras y ya no queda ni uno.
Es verdad, soy don berberecho. Además, hago la salsa muy buena.
Em va dir la seva mare que els calçots els mullen nocilla.
Doncs mira, la temporada de calçots ha quedat inaugurada i, a més, per la gran Carme Ruscalleda.
Vinga.
Carme Ruscalleda ha tornat avui als seus orígens de família pagesa i ha arrencat els primers calçots d'aquesta temporada. L'acte, protagonitzat per un cuiner de renom, és la cinquena vegada que es fa i els restauradors ja han notat que han augmentat les reserves els últims anys en més d'un 20% després d'aquesta arrencada mediàtica. Ruscalleda, des del seu restaurant Sant Pau de Tòquio, ha contribuït a internacionalitzar aquestes cebes.
Hem treballat el calçot al Japó. Ells no tenen, no hi arriben calçots. Això plantegeu-vos-ho, eh? Plantegeu-vos-ho que sí que poden fer arribar. Tenen una ceba que se li assembla. Les hem fet a la brasa, les hem fet al vapor. N'hem fet fins i tot gelat de calçot, sucat amb la salsa calçotada. Davant d'una cosa bona, no hi ha gourmet que s'hi resisteixi.
I de la terra a la taula, els restauradors de Valls volen desestacionalitzar cada vegada més aquest producte i que no només sigui festa de la calçotada, sinó també que sigui un dels ingredients principals d'algunes receptes que es puguen menjar durant tot l'any.
Escolteu, jo agafo, ho reconec, no està ben fet, però agafo els guants de les benzineres. Sabeu aquells per quan poses benzina? M'agafo, jo què sé, 20 o així, quan he de muntar una calçotada, i aleshores, per no tacar-me les mans, perquè queden les mans molt negres, doncs costa molt de treure, si menges bé el calçot, doncs ho faig amb aquells guants.
Saps on pots agafar, també?
També es poden comprar, però valen pasta, clar. Ja, la benzinera és que la temptació és...
És gran.
Sí, és gran.
Però hi ha càmeres, a les benzineres.
Sí, bueno, de moment no m'ha passat mai res. Escolta, molt ràpid vull que escolteu com viuen els polítics a Suècia. També m'agradaria que opinés la doctora Torrejón, que ja la tinc a l'altra banda del fil telefònic. Doctora Torrejón, muy buenos días.
Buenos días.
Bon dia.
Quiero simplemente que estéis atentos. ¿Cómo viven los políticos en Suecia? Y luego lo trasladamos a nuestro país y que cada uno haga su comentario de texto, ¿de acuerdo?
Vale.
Així viuen a Suècia els polítics, m'ha enviat el tall al gran Josep Pons.
Suecia aún es una monarquía, pero el rey hace tiempo que perdió todos los poderes. Quien decide el rumbo del país es la clase política, que no tiene derecho al lujo ni a los privilegios. Los diputados federales en Suecia viven en departamentos personales como este de 40 metros cuadrados. Es espacio suficiente para que los parlamentarios vivan en la capital durante la semana. Un solo cuarto sirve de sala y de dormitorio. Ningún departamento funcional tiene lavadora. La lavandería es comunitaria. Y los diputados tienen que apuntarse en la lista para lavar la ropa sucia. Algunos diputados tienen aún menos espacio. 18 metros cuadrados. Aquí hasta la cocina es comunitaria. No hay empleados domésticos y las reglas son rígidas. Deje todo limpio. Hasta la década de los 90, los departamentos funcionales no existían aquí en Suecia. Los parlamentarios dormían en sofás camas en su propio despacho, aquí en el Parlamento. El despacho del diputado tiene 18 metros cuadrados. Ningún parlamentario tiene secretaria ni ayudante particular. Y ningún diputado tiene derecho a automóvil con chofer. Soy yo quien pago a los políticos, dice este sueco. No veo ninguna razón para que el dinero del contribuyente sea usado para darles una vida de lujo. La residencia oficial del primer ministro tiene 300 metros cuadrados. Pero no hay empleados para cuidar las tareas domésticas. El portavoz del gobierno dice que el primer ministro plancha sus propias camisas y lava su ropa. El comentarista político de la televisión sueca revela la tarea preferida del primer ministro, limpiar la casa.
Doncs, doctora Torrejón, igualet que aquí, ¿no?
Exactamente igual.
Igualito,
¿eh? De todas maneras, quiero decir una cosa, ¿eh? Si esto es verdad, que es completamente verdad, bueno, esto es para que nuestros políticos se mueran de la vergüenza.
Sí.
Y honestamente, que el primer ministro se esté planchando las camisas, esto no lo tengo yo tan claro. Pero bueno, dicen que en el término medio está la virtud, ¿no? Con que efectivamente todos los cargos políticos de relevancia pues estén en estas condiciones, en un apartamento pequeñito, con un gasto controlado, etcétera, es más que suficiente. Pero ¿sabes cuál es mi tristeza?
O sea, que sean conscientes de que le pagamos todos su sueldo, ¿no?
Todos, absolutamente todos. Pero aquí la diferencia está que nuestros políticos, y creo que muchos del resto de Europa, no solamente nosotros, ellos la piensan al revés. No es que nosotros le pagamos a ellos, sino que ellos son dueños de lo que nosotros ganamos.
Correcto.
Son dos planteamientos completamente diferentes, ¿vale? Entonces, para mí la tristeza está que esto tiene pocos visos de cambiar, porque inclusive los de Podemos se han sentado en este sillón maravilloso que significa que me mantengan y vivir a un nivel que no he vivido en mi puñetera vida, que no se quieren ir de ahí.
No, está clarísimo.
¿De acuerdo? Entonces,
ahí el que llega...
aquel se instala porque no es dinero mío.
El que llega ahí...
Que me regalan, me dan y entonces yo de aquí no me voy, ni con agua caliente. Y no hay, que yo sepa, que yo sea consciente, no creo que haya ningún partido político que tenga el aire de poder cambiar todo esto. ¿De acuerdo?
No.
O sea, ninguno quiere cambiarlo.
Doncs, per això hem volgut que escoltéssiu com en altres països les coses no són així. I per això volia l'opinió d'una doctora, la meva metgessa, la doctora Carmen Torrejón, amb el seu prestigi. Por cierto, doctora, tantos años dedicándose a la dieta, al adelgazamiento controlado, al adelgazarse sin que nos queden pellejitos, sino que quede el cuerpo tonificado. Pero, ¿por qué en la dieta de la doctora Torrejón siempre dice usted, es que hay que comer de todo? ¿Por qué hay que comer de todo, doctora?
Pues hay que comer de todo, sobre todo mirando después, una vez que hemos alcanzado el objetivo. Te diría más, te diría durante el tiempo que vamos a estar de tratamiento y una vez que hemos conseguido el objetivo. ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo un sobrepeso muy importante, tengo un cuadro de obesidad en sus diferentes grados, está claro que yo esto no lo voy a resolver en 2 meses. Voy a tener que estar un tiempo, bueno, pues cambiando los hábitos alimentarios, comiendo de otra manera. Entonces, si yo durante ese tiempo tengo una restricción muy importante, es decir, llámale sobre, llámale pastillas milagrosas, llámale batidos, llámale dietas muy estrictas, muy bajas calóricamente, ¿qué pasa? Es materialmente imposible que yo durante un tiempo largo pueda hacer eso. Y en segundo lugar, estaba lo que decía también al inicio, el después. Es decir, si yo he hecho el adelgazamiento de una manera muy drástica, con restricción de alimentos básicos, ¿qué pasa? Que cuando yo llego al objetivo de mi pérdida de peso, tengo tantas ganas, tanta necesidad, tengo tanta ansia por comer cosas que he tenido prohibidas durante un tiempo, que me lanzo a ellas de cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos procedimientos, llamémosles fáciles, rápidos, drásticos, evidentemente desde mi punto de vista no buenos para la salud, luego no te acompañan en el mantenimiento de la pérdida de peso, que para mí es lo más importante en el tratamiento. Es decir, el paciente cuando pone en marcha un mecanismo, una estrategia, un camino para perder peso, claro que quiere perder peso, pero yo te diría que el denominador común en el 100% de los casos es quiero perderlo pero quiero mantenerlo luego, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí, en ese mantenimiento luego, donde es fundamental que a lo largo de todo el tratamiento el paciente coma de todo y coma bien.
Pues es que estoy completamente de acuerdo. Es decir, una dieta no tiene por qué ser un suplicio. Tiene que ser algo. Claro, no debe ser. Tiene que ser algo en lo que tú te sientes bien, progresivamente, cada vez mejor, y que tú digas, bueno, ¿por qué voy a pillar una depresión? Todo lo contrario, tú haces dieta para estar mejor, para estar alegre y para estar dinámico. Esto es lo que consigue la doctora Torrejón, siempre, llevo años.
Y no solo, Albert, sino también que sea fácil de llevar a cabo. Es decir, hay dietas que pueden ser muy equilibradas y muy buenas, pero tienes que pesar con exactitud. O tienes que comer determinado tipo de queso, determinado tipo de leche, determinado tipo de cereal, que te lleva una dificultad en tu día a día, porque tienes que acudir a sitios muy especiales para comprar esos alimentos, y luego, además, ¿qué pasa? Que tengo que hacer una dieta para mí, otra para el resto de la familia, claro, con lo cual me lo dificulta todavía más. Esto también hay que tenerlo presente.
Bueno, pues yo os digo una cosa, es tan sencillo como acudir al centro médico Starbene, hablar con la doctora Torrejón, la primera visita siempre es personal, informativa y totalmente gratuita con la doctora, y para hacerlo podéis llamar al 93-414-3631. 93-414-3631. La doctora os cita en la calle Muntaner 252, principal segunda, que es donde está el centro médico Starbene, entre Diagonal y Travesera, y a partir de ahí pues charláis, habláis y seguro que llegáis a una entente. 93-414-3631, 93-414-3631, centro médico Starbene. Doctora Torrejón, que tenga una gran semana.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Un beso enorme, doctora.
Adiós.
I tenim ja preparat el Así no, de Josep Pedrerol. Sí. Endavant, Josep.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien.
¿O en familia?
En familia, sí, en familia. Bueno, mira, fuimos a ver Super López, que mira, sortia el meu fill fent de Messi.
En un córner,
ahí. Sur.
Y quedaba retratado, porque le cogía la marca.
Sí, le cogía la marca Super López.
Así no.
Así no.
En fin, vamos con los comentarios.
Venga. Sí.
Vamos.
Venga, vamos. ¿Cuántos papeles tiene hoy?
Venga.
¿Y su música?
Me gusta más Tony Huguet. ¿Dónde está Tony? Porque Jordi queda retratado.
Sí, pues mire, venga, ahora le ha quitado la música, por listo.
Vamos. No haga enfadar a quien le pone la música.
Claro, no le haga enfadar.
Música, venga, vamos. Venga.
La pone cuando él quiere, no cuando usted le pide.
Venga. Pasó el Black Friday. ¿Y qué? Si hoy es Black Monday. Cuando ha sonado el despertador. Gente que te dice... Había unas bambas de 200 euros y estaban por 120. Una ganga. Me las he comprado. Luego le preguntas, ¿pero las necesitabas? Y te dicen, no, tengo muchas. Pero al final no sabes si se han ahorrado 80 euros o han perdido 120. Nos empujan a consumir. Y está bien para levantar el país. Pero que no nos traten como borregos. Cuidado con las visas, que se disparan sin control... Y a final de mes te quedas con la cara de Sergi San Pedro escuchando un disco de Los Panchos. Y desde el banco te dejan como el técnico de sonido, retratado.
¿Tweets?
Venga, vamos con tweets.
Mira, un tweet.
Pedrerol, el viernes hablabas de Black Friday y hoy de Black Monday. Aclárate. Aclárate tú.
Van llegando tweets. Mientras tanto, os parlo de Eurofincas, piso totalmente reformado para entrar a vivir en la calle Balmes con madrazo luminoso, cuarta planta, en finca con dos ascensores y servicio de conserjería. Tres dormitorios, todos dobles, dos baños con ducha, bonito salón comedor con cocina americana, península y galería, pequeña terraza, ideal para sentarse a desayunar tranquilamente. Se encuentra en una excelente ubicación con todo tipo de servicios de proximidad y perfectamente comunicado con transporte público. Eurofincas.es para ver todas las ofertas, si queréis vender también vuestro piso o vuestra casa, o también podéis llamar al 93-476-4969, 93-476-4969, eurofincas.es. Tenim el pató d'Àngel Llàcer, aquí li
bueno,
donem el pató.
Pues ahí nuestro beso va pues para Fernando Alonso, que ayer corrió su última carrera de Fórmula 1 y, oye, la verdad es que nos ha dejado muy buenos momentos y sobre todo, pues un abrazo y un beso al pobre Antonio Lobato, que se queda sin su Mike Alonso. ¡Fantástico, Fernando! ¡Wow!
Per cert, que van estar molt bé Vettel i Hamilton esperant Alonso per acompanyar-lo a la seva última volta, ja a peu, eh?
Sí, això és com una traïció que hi ha a la Fórmula 1, que és com una espècie d'homenatge. I només el fan amb grans pilots. I Fernando és...
Home, ha estat un dos vegades campió del món. Però
i subcampió.
I tres subcampió. Ho han dit alguns companys, eh? Si Fernando Alonso no hagués tingut el caràcter que té, que es veu que té un caràcter molt difícil, o ha tingut un caràcter fins i tot a vegades desagradable, si no hagués estat per aquest caràcter, Fernando Alonso hagués guanyat, no dos, 15 títols mundials, sí, perquè tots els pilots coincideixen a dir que és el millor.
I un cotxe. Un cotxe en condicions, clar, i un bons equips, però...
És que els últims anys no ha anat amb un cotxe competitiu.
No, de totes formes...
Ja prou ha fet acabant les curses.
Bueno.
Però, clar, és que és el que diem sempre. Un mal caràcter arruïna un bon contingut. O sigui, un mal continent ho arruïna tot. I això és el que ha tingut Alonso, un gran contingut, però un mal continent.
De totes formes, estigui on estigui Alonso, continuarem estant pendents a on abandona, on queda cinquè.
Exacte, sí, perquè ara farà curses d'aquestes de llarga durada. Deixeu-me que saludi Aran Soler. Molt bon dia, Aran.
Hola, molt bon dia, Albert.
Molt bon dia, Aran. Ens expliques quines són les notícies més destacades del dia?
Doncs sí, dir-te, com heu comentat abans, que ha començat una vaga de 5 dies aquesta setmana als centres d'atenció primària. A partir d'avui dilluns, els professionals dels centres d'atenció primària fan vaga. La reunió, Albert, dir-vos que ahir va haver-hi una primera reunió entre el treball del Sindicat de Metges i l'Institut Català de la Salut a la tarda per intentar evitar aquestes aturades, però la reunió, la trobada, va acabar sense acord. La vaga, en principi, està convocada fins divendres, és a dir, tota aquesta setmana, d'avui dilluns fins divendres, amb dos inclosos. Les dues parts encara tenen posicions molt allunyades, però van fer alguns avenços, tot i que avui es tornaran a trobar a les 4 de la tarda per continuar negociant. O sigui que, en principi, Albert, aquesta setmana els caps una mica saturadets. Eh?
Aquí els polítics no cobren com a Suècia, per tant, home, pagar-li una mica més als metges o posar més metges serà difícil, perquè ningú voldrà perdre els seus privilegis. Això està clar.
Doncs sí, el que passa és que, clar, posa't malalt, no?, perquè això és delicat. Perquè,
sí, sí, per això dic que fer una vaga és contra els ciutadans. Vull dir, que jo no dic que no tinguin raó, però és el mateix que dèiem la vaga de metro. Quan el perjudicat és el ciutadà, que, a més, és el pobre tio que li treuen de la nòmina un paston per pagar els salaris dels metges, entre d'altres, doncs aquesta persona no entén res. Perquè diu, jo ara he d'anar al metge, a lo millor vaig tres vegades a l'any i la vegada que em toca no puc anar. Però al final de mes, a la meva nòmina, em restaran el mateix. I jo no he pogut anar al metge. Aleshores, aquests senyors també tenen dret a fer vaga, els ciutadans, eh? A paralitzar el país, així de clar.
Sí.
Perquè vull dir, el senyor metge, vostè té dret, però el senyor pacient encara té més dret, perquè és qui li paga. I el senyor que va al metro també té dret, perquè és qui paga també el transport públic. Però ningú pensa amb l'afectat. Però, en fi, què més cosetes ens pots explicar?
Doncs sí, Albert, dir-vos que milers de persones es van manifestar ahir contra la violència masclista, i és que ahir era el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones, amb l'objectiu de visibilitzar i lluitar per combatre un problema enquistat a la nostra societat. Dir que aquest any, 2018, sense anar més lluny, 6 dones han mort ja a Catalunya en mans de les seves parelles o exparelles, i que el nombre de denúncies per violència masclista entre joves de 18 a 20 anys, alerta perquè estem parlant d'un col·lectiu molt jove, ha crescut un 20% l'últim any. En el conjunt d'Espanya són 44 les dones mortes ja a mans de les seves parelles o exparelles, Albert. Per tant, una altra notícia també a destacar, aquesta violència masclista i aquesta manifestació que es va portar ahir a terme a diverses ciutats d'Espanya. També dir-te que a Tijuana, la frontera entre Mèxic i els Estats Units, hi ha hagut càrregues de la policia americana, ha llançat gasos lacrimògens per intentar evitar una tongada de gent, d'immigrants, que intentaven passar la valla nord-americana a la frontera entre Estats Units i Mèxic, concretament a Tijuana, entre Tijuana i San Diego, el pas fronterer entre els Estats Units i Mèxic.
Doncs, Aran Soler, moltíssimes gràcies. Ens escoltem demà.
Gràcies a vosaltres, Albert, i no vull deixar passar l'oportunitat per dir que ahir, el dissabte, com ja sabeu, tothom ha de saber, el Barça empatava a 1 al Wanda Metropolitano, a la Lliga, a l'LFP, a la primera divisió, i ahir en el derbi, Espanyol 1, Girona 3, victòria de l'equip gironí a l'estadi de Cornellà del Real Club Esportiu Espanyol.
De seguida en parlarem a la tertúlia esportiva. Gràcies, Aran.
Molt bé, vosaltres. Fins ara.
De seguida estem també amb la Cierta Mal i Pensaràs, sí, de Risto Mejide.
Sí, ja estic aquí preparado.
Preparat, eh? Però abans us vull parlar de Sisdor, perquè els nostres grans puguin gaudir d'una millor qualitat de vida dins del seu entorn habitual. De casa seva, disposen de personal qualificat per conviure les 24 hores, atenent la higiene personal, la compra, la neteja, els menjars, control de medicaments, els acompanyen al metge, a anar a passeig i, sobretot, els hi fan companyia. 93 533 35 35, el telèfon de Sisdor. 93 533 35 35, a Sisdor. El mateix, si voleu, qualsevol mena de servei domiciliari, eh? Que us vagin les feines a casa, que us cuidin els nens. 93 533 35 35. Acierta mal y pensarás. ¿De qué parlem avui amb Risto Mejide?
Bueno, pues hoy hablamos de 10 hobbies que quedan bien en tu currículum. Entonces, iremos desgranándolos día tras día.
¿A que queda bien ponerlo en el currículum?
Queda,
¿eh?,
bien ponerlo en el currículum. Para toda esta gente que no tiene ni idea, pues tengo que venir yo aquí un poco, pues, a echarles una mano.
Si Marta González Peláez, profesora de protocol, que ya está con nosotros, vol dir alguna cosa, pot fer-ho, ¿eh? Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Com Marta està aquí i, sí, i bueno, en algunes coses... Tinc que dir una cosa,
si em deixes al mar d'això, que l'altre dia em van robar el bolso la primera vegada de la meva vida.
Ostres!
Al carrer Loreto, a les 12 del migdia.
Vaja.
Això sí que vull dir, que tingui la gent cuidado, perquè és una amiga meva, també li van robar ja al carrer Loreto.
Sí, sí. Ciudad sin ley, comença
a ser. És que tinc que dir-ho. Sí.
Bueno, en fi. Escolta, doncs dèiem això, coses que es poden posar al currículum i que queden bé. Per exemple, Risto, què?
Per exemple, poner en el currículum que haces yoga.
Porque això queda bé.
El yoga, pues, potencia tu habilidad de autocontrol y de mantenerte en calma, ya me veis, incluso...
pero tú haces yoga.
Situaciones estresantes.
Estoy zen. Pero oye, a usted la calma... Estoy zen. A usted la calma no se nota mucho,
Estoy zen. ¿Zen? Yo llevo un año haciendo yoga y ya casi puedo escuchar un disco entero de Pablo López.
No, pero yo entenc el que diu Risto. La persona de la gent diu, que tu és una persona tranquil·la, fa yoga.
Però això de posar que fa yoga, ja saps que hi ha molta gent que posa lectura... esports i ara ioga.
Ioga.
Sí, sí, sí.
I ara molta gent posa vegana i no vegetariana i animalista.
Sí, bueno, però això els currículums... Jo crec
que... però hi ha gent que ho posa.
Sí, però aquí, con cuidado.
Però està dient ara Risto consells que sempre siguin positius al 100%.
Sí, exacto. Lo que pasa que, bueno, con el yoga hay que ir con cuidado, porque, claro, estos estereotipos están a la orden del día... Y tampoco hay que ponerse en plan místico. O sea, que el yoga es, pues eso, como hacer un deporte. Que no pongas el currículum. Hago yoga para encontrarme en el mundo conmigo mismo. Porque no. Puedes dar otra impresión.
Otra impresión. ¿Y qué más cosas
sí,
recomiendas?
También se puede poner en el currículum que haces deportes extremos. Por ejemplo, escalada, esquí, motocross. Pues esto demuestra que, pues bueno, a la persona que te entrevista...
Valentía,
pues
¿no?
Que puedes estar cómodo enfrentándote a retos y tal.
Sí, pero también pienso en las bajas que me va a pillar, sí, cuando lo contrate. Claro.
Totalmente.
Exacto. Los días de baja que va a estar al año haciendo deportes extremos.
Sí, sí, sí. De hecho, aquí en el equipo de este programa ninguno podríais tener un puesto de liderazgo porque sois unos cagaos todos.
Vaya, gracias. Bueno,
Lesán y Mutante no me lo imagino haciendo motocross.
Mutante y Lesán de deportes extremos.
No. No, yo ni me tiraría por un barranco.
Ni nada.
En fin, otra cosa también que te puedes tirar el pegote es producción de vídeo. Es un hobby que puede ser muy valorado para cualquier puesto creativo, porque te define como una persona pues atenta al detalle, precisa, creativa. Ojo también qué tipo de vídeos, ¿eh?
Claro.
Porque si estás con tus amigos ahí de fiesta, tipo Kiko Rivera o de Botellón, con el...
Luego no nos queremos ver en el Facebook.
Sí, con el chico este que tengo aquí a mi lado, pues claro, esto no.
Sergi, me llamo Sergi.
Se llama Sergi, señor.
Producción de vídeos y tal, vídeos buenos. Nada, mañana seguiremos con más.
Molt bé, gràcies, Mejide. Tenim el temps de Pedro Piqueras. Avui
efectivamente...
ha començat el dia plovent.
Sí, un lunes...
I continua.
Sí,
lluvioso, risas y osos. Esto no tiene sentido, pero bueno, que uno se moja... Y, en fin, tendremos un lunes pasado por agua que dará paso a una semana bastante tranquila, con cielos bastante soleados. Ojo que bajarán las temperaturas, rondarán los 10 grados durante toda la semana en toda Cataluña. Y es probable que hasta viernes o sábado no volvamos a tener agua.
Sí, pero es que el lunes es el peor día, porque Edu Mutante y yo tenemos que ir a San Cugat, sí, a Televisión todo, Española. Todo. El coche lo tenemos que dejar muy lejos, porque eso es muy grande y el coche queda lejos de la entrada.
Sí,
y cuando llegamos, mojas. Vamos empapados ya para salir en la tele, luego es complicado.
Sí, es un poco gafes, también te digo, ¿eh?
Es que yo cada lunes llueve.
Yo lo que hago cuando llego a la tele directamente, me voy a maquillaje, que están allí las chicas, y con el secador...
Me estiran un poco el tupé.
Sí, porque si no...
¿Tupé?
Escolta, Matías Prats, ¿quién es el acudit del día?
Efectivamente, vamos con el chistecito. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro: el otro día por una palabra no me hice millonario. ¿Qué fuiste, a un concurso? No, fui al cajero del banco y le dije: dame 10 millones de euros. Y me dijo: no, si me llega a decir que sí, me hago millonario.
Sí, pero no, no fue el caso. Un truqui, Sergi San Pedro. Ara riu. Ara ho pilla,
va, querido. Pues mira, hoy os voy a contar cómo cortar en rodajas los tomates, porque a veces es muy complicado y a mí se me da fatal. Y tengo un truqui muy bueno, que es con un tenedor pinchamos un poco el tomate dejando los huecos de los agujeros del tenedor pues a la vista. Y entonces en esas ranuras ponemos el cuchillo y lo cortamos. Oh. Y quedan unas rodajas perfectas.
Claro, ¡qué bueno!
Claro.
Estás que te sales, ¿eh, Sergi, con los truquis?
Sí, sí. Oye, tengo un vídeo que lo demuestra, que lo subiré ahora a las redes sociales.
Bueno, también ¿Lo has hecho tú?
Sí, sí, sí.
Sí, qué bien, qué bien.
Escolta'm, i cada dia us oferirem notícies que no són cara A, sinó que són cara B. Edu Mutante, una notícia de cara B que ens pugui destacar avui.
Doncs tenim una que ens explica que Isabel II obliga a la família reial a passar-se en una bàscula abans i després del sopar de Nadal.
Però per què?
Una cosa molt curiosa.
Sí, les obliga.
La família real obliga...
Obliga.
A la reina, a passar-se antes i després.
Sí, no, a la família.
A la familia.
O sea, todo el mundo que cena tiene que pesarse antes y después.
Esta mujer, por ser reina, ya se piensa que puede hacer lo que quiere.
Es una tradición que procede del reinado de Eduardo VII, que, bueno, que obligaba a pesarse a sus invitados para comprobar que habían disfrutado durante la cena.
Pero yo creo que esto es lo contrario. Si tú después del banquete pesas 2 kilos más, te vienes abajo.
Sí, sí, sí.
Yo no quiero saberlo. Después de un banquete no quiero saber lo que peso.
Es una cosa un poco rara, pero bueno, es una tradición que llega desde esa época y, bueno, y lo hacen así todos los años.
Es que a veces las tradiciones no son buenas, no que sean tradiciones.
¿Y qué cenan esa noche? ¿Se sabe el menú?
Hombre, pues supongo que habrá pues, pavo asado, tarta, puré de patata, que les gusta
mucho.
Ingleses,
y marisco, ¿no?
Zanahorias, todas estas cosas, no sé. Marisco. Sí,
pues
sí,
o sea, que como venga Chicote por ahí...
Yo creo que Chicote podría ir a mirar si el pavo reúne las condiciones.
¿Y Gloria Serra qué haría?
Gloria Serra pues igual comprobaría, ¿no? Si la báscula...
Está trucada
o no, no sé.
En fin.
Claro, porque esto en una casa normal no pasa, porque ya está tu abuela, madre, suegra, tías del pueblo que se encargan que coma, quieras o no.
Exacto. Y que te acabes lo que hay en el plato.
Sí, sobre todo el día de Navidad.
Es un
¿no?
poco es... la báscula de la vergüenza, ¿no? Porque sabes que vas a engordar sí o sí en Navidad.
Sí, exacto.
Bueno, vas a engordar sí o sí. O no, si confías en mi amiga Enriqueta. Buenos días,
por
Enriqueta.
Buenos días, Albert.
Porque si quieres perder peso no hay que esperar mucho. Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir. Y además Enriqueta nos cuenta cómo.
Bueno, Albert, es normal que en Navidad escojamos algún kilito.
Venga, porque
es,
nada.
Es así. Pero tú imagínate que tengas que perder ahora 5 kilos.
Sí.
Lo que no vas a hacer 5 más lo que cojas en Navidad.
Dale.
Con lo cual, estás a tiempo ahora de bajar esos 5 kilos o si necesitas más, porque lo vas a conseguir en 3 semanas con el plan 1-2-3. Además, es fácil porque no son batidos, porque te enseñamos que sigues comiendo de todo sin pasar hambre, ¿eh? Y que lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas. Y el plan 1-2-3 es totalmente natural y con registro sanitario.
En solo 3 semanas, resultados inmediatos. La primera semana perdemos ya entre 2 y 3 kilos.
Sí, ¿y por qué? Pues porque tomamos unos sobres sabor de piña que nos hacen una limpieza. Nos desintoxicamos y eliminamos todas las toxinas y retención del organismo.
La segunda semana, con los sobres de naranja, pues también vamos a perder 2 o 3 kilos más.
2 kilos más, seguros, porque regeneramos y recuperamos la flora intestinal.
Y la tercera semana llegan las cápsulas.
Las cápsulas, que son saciantes, que son las encargadas de atrapar y que nos ayudan a eliminar la grasa. Y nos ayudan a seguir perdiendo kilos sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ahora al 900-23-24-21. Infórmate y Enriqueta nos va a contar cómo podemos conseguir gratis este plan 1-2-3.
Claro, campaña de Navidad, ¿eh? Al ver,
claro.
Hoy lunes comprando la balanza inteligente de dietista, que no solo te pesa, sino que te analiza todo tu cuerpo, te dice cada día cuánto puedes comer. Con esta fantástica balanza tienes el plan 1-2-3 completo totalmente gratis. Pero si llamas ahora mismo al teléfono, 900-23-24-21 y dices que llamas de parte de Albert, yo te voy a regalar nuestras 3 cajas de nuestros tés fantásticos, el té detox, el té lipo y el té drena. Eso sí, tienes que llamar ahora mismo de parte de Albert, 900-23-24-21.
Llama ahora de mi parte y te lo regalan estos tres tés, 900-23-24-21. Pierde peso, depúrate, desintoxícate, llama a este teléfono que os acabamos de decir, 900-23-24-21 y recibes el plan 1-2-3 mañana mismo sin gastos de envío en tu casa o donde tú nos digas. Y no lo olvidéis, con registro sanitario europeo.
Lo puede hacer todo el mundo al ver el plan 1-2-3 porque es apto para todos, incluso personas que sean celíacas, diabéticas y personas que hagan deporte, ¿eh? Nos va a ayudar además a recuperar esos niveles de azúcar y colesterol, con lo cual vamos a perder ese peso de forma segura, de forma natural, y lo vas a conseguir en 3 semanas, antes de Navidades estás estupenda.
Muy bien, estupendo. Y tanto que sí, pues llama ya al 900-23-24-21 y despídete de los kilos. El plan 1-2-3 sí funciona. Enriqueta, muchísimas gracias.
A ti, Albert, un beso muy fuerte. Adeu.
Beso enorme. Escoltem savis consells i d'aquí, res, 3 minutets, les preguntes que ens heu fet perquè ens respongui la nostra professora de protocol, Marta González Peláez.
Moltes vegades els problemes de la boca no es noten fins que les conseqüències donen problemes importants, com pèrdua de dents o dolors insuportables. Per això, una revisió de mitja hora a la clínica OA li permetrà saber l'estat actual de salut de la seva boca. A més, en aquesta visita tindrà un pla de tractament i un pressupost detallat a mida i tota la informació necessària per prendre la millor decisió. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Hola, soy Charol Oriente de Grupo Corsa. Cuando el agua tiene cal, los efectos son sequedad de la piel, manchas, averías, etc. Es engorroso y muy caro. Hay que eliminarla del agua con Olimpia Plus, agua sin cal y sin cloro. Eso significa confort y ahorro en productos de limpieza, higiene, reparaciones de electrodomésticos, etc. Te propongo que lo calculemos juntos y compruebes cómo puedes tener agua sin cal y sin cloro, ahorrando. Olimpia se paga solo. 900-208-208-corsa.es.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
El paciente con obesidad o sobrepeso no necesita al médico para el diagnóstico y sí para el tratamiento. La dieta solo no te hará conseguir el mejor resultado y sobre todo se te hará muy cuesta arriba. En nuestro centro médico te quitamos el 50% del esfuerzo, por eso consigues mejores resultados con menor esfuerzo. Ven a vernos y recuerda, primero tú.
¿Dónde está el centro médico Esterben? En la calle Muntaner 252 de Barcelona, principal segunda. La primera visita es siempre personal, informativa y gratuita con la doctora Carmen Torrejón. El teléfono 93 414 3631. 93 414 3631.
Bons modals amb Marta González Peláez.
De seguida les preguntes amb la Marta, però abans aneu pensant també amb quin metge, perquè tots hem tingut un metge al que agrair-li molt les coses, evidentment, quan es parla de la vaga, doncs ens toca els allonsis, però hem tingut sempre algun metge al que agrair coses, no? Penseu, a quin metge vosaltres li regalaríeu una ampolla d'Almàzcara Majara i us prendria avui una copeta d'afrodisíac blanc o de jarabe o d'Almàzcara Majara, aquests vins extraordinaris del Pirata del Bierzo, que podem comprar a les botigues Wine Palace, perquè jo aquest Nadal només regalaré vi d'Almàzcara Majara, ho tinc decidit. Penseu en qui, eh? En quin metge, d'acord? A veure, diu, hola Marta, el gos d'una amiga meva, quan entro a casa seva, m'agafa la cama i es refrega. Ui, ella riu, però el deixa fer. Diu, a mi em molesta moltíssim.
He deixat d'anar amb ella perquè estic molt enfadada. No creus que ella hauria d'actuar? Tancar el gos, renyar-lo, educar-lo? Marta, tu ets professora de protocol i m'agradaria que m'ho diguessis.
Pues sí, evidentment, el gos s'ha d'educar i si ho fa malament, pues s'ha de renyar, evidentment. O sigui, se li ha de reprendre que no fa bé i que, bueno, que s'estigui quiet.
És que hi ha gossos que tenen aquesta mania de refregar-se i és veritat que hi ha alguns propietaris que riuen. No, això no fa gràcia, eh?
Sí, perquè els hi fa gràcia, és com si fos un nen petit, no? Que, ai, mira que és mono, què tal?
No, això no fa gràcia,
no, perquè
eh?
La gent... Hi ha persones que, si li fan amb ella, doncs, bueno, que rigui, però si li fa amb una altra persona, no.
Claro, és que...
Però com s'hauria d'actuar? És a dir, la dona, l'afectada, ha de mostrar en aquell moment el desencís?
Perdona, o... mira, és que no, em sento incòmoda amb el gos que m'està fent això. Si sisplau, li pots dir alguna cosa i ja està. Clar, és que si no...
Clar, si l'altre no diu res, clar, li has de cridar tu l'atenció, no?
Li has de... Efectivament, perquè tu si li dius al gos no et farà cas. En canvi, si li diu la propietària, sí.
Jo he tingut gossos i sóc molt animalista, però jo el renyaria molt. Tu també, Sergi, no?, si fa això el teu gos.
Sí, home, és educació directament. Sí. O sigui, si
és que els gossos s'eduquen.
Si tu veus que el teu gos fa això, doncs li renyes.
Sí, sí,
ja està. És que al final no ho farà.
I tant que no ho farà. Són més educats que les persones, sí, sí. Si els ensenyes.
El gos s'ha d'educar com un nen.
Mm. Correcte,
és així?
I a més, s'han d'educar de petits, però de grans exacte. També ho entenen al final, eh?
Sí, sí.
Sí, clar, sí, sí. Si li dius... El gos és intel·ligent. I si tu li dius que no... Que...
Som massa intel·ligents, a vegades. Sí.
Jo ara vull pel nen petit, un bitxot maltès. Però em fa molta por que me venden gato por liebre, perquè ja m'han dit dues o tres persones, perquè jo vull el toy, el bitxot maltès petitet aquest. Mm. Però ja m'han dit dues o tres persones, clar, de petits són... no es pot saber.
No,
si t'estan que... enganyant. Però clar, després et trobes amb un gos de 6 o 7 quilos, que nosaltres volem el petitó, el de 3 quilets.
El que tu has de veure és el pare i la mare. I confiant que surtin igual.
Clar,
però és que això no es pot saber.
Veure-ho in situ, no? Mm. Perquè a més costa diners, però bueno, és que el nen té il·lusió i ho farem. Diu, hola Marta, què diu el protocol dels convidats quan es queden a dormir a casa? Vam convidar a casa de la Cerdanya el director i cap de vendes de l'empresa del meu marit. Tenim dues habitacions dobles per convidats, però una és millor que l'altra. Una té bany i l'altra no. A qui li hem de donar la millor habitació?
Home,
el més gran.
Què diu el protocol, eh? No diu...
Per categoria li has de donar el millor al convidat millor. O sigui, si és el director, doncs pues el director.
Mm. O sigui, el director hauria de tenir la suite, diguem.
La suite, exacte. I l'altre...
I el cap de vendes, l'altra habitació.
Això mateix. Si el director diu, no, és igual, o sigui, ho fem... Hi ha gent que potser ho sorteja, no? Que ara
sí.
Creu. Bueno,
però això ho ha de dir el director, no ho ha de dir el propietari,
clar, eh? Evidentment, això ha de ser ell que digui, no, jo m'és igual, no, però... En definitiva, qui mana és el propietari de la casa, que és l'anfitrió. Llavors, si diu, no, aquesta habitació és per tu i aquesta altra per tu. I ja està.
Perfecte. Escolta, en qui prendria o en quin metge? Jo ho tinc clar, eh? Jo he triat dos metges, el doctor Lloberes i el doctor Campel, que m'han fet moltíssims favors a la clínica Diagonal, ja sabeu que jo soc de Medifiac, doncs en allà, tant el Campel com Lloberes estaria encantat de prendre'm un vinet negre, un almàzcara majara, sí, un almàzcara majara avui mateix. Jo he triat els meus metges. Edu, tens algun nom al cap?
Home, doctor Cercadillo.
Ah, home, clar. També jo apunto aquest nom.
El nostre dentista de Clínica OA.
Sí. Quin doctor ha triat el Sergi?
Jo és que estic pensant ara mateix i no...
El pediatre.
Sí, el pediatre encara. I la Marta González Peláez, en qui prendria un vinet afrodisíac blanc?
Amb el doctor Tosques, de la Clínica Tecnon. Uh-huh. I amb el doctor Galofré de la clínica Quirón.
Un afrodisíac blanc, t'està bé?
Sí.
Ben fresquet?
Sí.
Del Pirata del Bierzo. Insisteixo que regalar vi està de moda, eh? A les botigues de Wine Palace ho podeu fer, i si voleu provar-ho, hi ha un munt de restaurants a les webs del Màscara Majara. El Màscara Majara. Diu, hola, Marta, vaig al gimnàs habitualment a fer sauna. Diu, a vegades coincideixo amb algú i no m'agrada tenir una conversa a una sauna. Quina és la millor manera de dir que no vull parlar? Posar-me auriculars amb música?
Home, és una opció, posar-te uns auriculars, però si estàs en una sauna és una mica...
És veritat, hi ha gent que no calla, eh? A mi em comencen a parlar a vegades quan estic a la sauna dels programes i tal, i dic, sisplau, estic tranquil aquí, estic relaxat.
La meva solució, Marta, perdona, eh? És posar la meva cara de borde i ja està.
Home, que...
Ja està.
No, et poses uns taps als oïdos i...
Els de natació.
Clar, dius, perdona, però és que vull relaxar-me i no vull ni parlar ni pensar en res.
Però no quedes molt estúpid? Si una persona no t'està parlant de bon rotllo i tu li dius i et poses uns taps allà davant seu?
Bueno, sí que si és de bon rotllo ja no et molesta. Però, clar,
clar, però per l'altra persona és... Sí, una... L'altra persona creu que és agradable, entén-me.
Ja, clar, sí, tots que... Però moltes vegades hem de saber quan som incòmodes i quan som inconvenients quan estem en altres persones. Però hi ha molta gent que no ho sap. Llavors, si la gent no sap distingir això, doncs portes uns taps i dius, mira, és que em vull relaxar, que vull no pensar en res i vull estar aquí doncs, tranquil·lament. I ja està. Si no t'importa, parlem després o un altre dia. I ja està.
Perfecte.
Com que després tu te'n vas, doncs ja no ho veiem després. I un altre dia, doncs tampoc.
Diuen, hola, Marta, si vaig a convidat a casa d'algú i em quedo a dormir, és correcte que en el bany em banyi i no em dutxi? O he de demanar permís?
Que et banyis?
Sí, però, o sigui, a la banyera.
Home, sí.
Diu que tenien una banyera d'hidromassatge que no es va poder resistir.
Ah, bueno, si tu bueno, demanes...
Una sauna.
Dius, home, mira, m'agradaria...
Si estàs a casa d'algú, clar.
Sí, clar.
Pel matí, en comptes d'una dutxa, tries banyar-te. Sí. No sé.
Millor dir-los que fer-ho sense dir-los, no? Escolta, mira...
Em puc banyar?
Sí, puc banyar-me. Dic, és que he vist això i em fa molta il·lusió.
Jo em ficava directament.
Sí. Sense demanar permís, no?
Això sí.
Jo també.
Hem de deixar el quarto de bany més o menys endreçat, eh?
Sí.
Sigui una cosa o altra.
Però jo veig aquella banyera amb aquells xorros i dic...
Ahí
me meto, vamos, sin permiso ni nada.
Hombre, si tu vas convidat i et deixen un quarto de bany per tu, tens hidromassatge, el que sigui... Se suposa que si t'ho deixen, t'ho deixen tot.
No, em sembla que el bany era el de tots, eh?
El de tots. Bueno, doncs si tu tens... Bueno, doncs pots dir... Escolta, us sap greu que jo utilitzo una mica de temps? Perquè, clar, el bany no és el mateix que una dutxa.
Però has de preguntar-ho, no? Perquè...
Home, per cortesia has de preguntar-ho.
Però ja és un compromís, no?
Bueno, ja saps que és un compromís i que no et diran que no, però quedes bé.
Però hi ha gent que li fa fàstic que es banyin a la seva banyera, que deixin pèls i tot això.
Bueno, home, no, ja dic que s'ha de deixar bé, la banyera l'has de deixar neta, quan surtis, perquè els pèls no formen part del bany, eh? Els pèls s'han de treure.
Has de netejar-ho bé.
I el corto de bany s'ha de deixar endreçat.
Has de deixar-ho com ho havies trobat.
Home, no? Clar, i les tovalloles has de buscar el lloc on t'has de deixar les tovalloles usades. Preguntes, escolta'm, d'on te deixo això? Perquè se suposa que si és una casa d'algú, d'un amic teu, pues, tens confiança i, a més, pues, pots fer-ho. Si és un hotel, pues, les deixes al corto de bany i ja les recollirà algú. Però si és la casa d'algú... On tens el lloc de la rentadora?
Jo a l'hotel, abans de banyar-me, a la banyera, l'omplo tres cops, amb molt sabó i xampú, perquè no sé qui s'ha banyat abans.
Ja.
O sigui, l'omplo sencera, la buido, l'omplo, la buido, l'omplo, la buido.
Has de portar...
Sé que és molt poc ecològic,
Però Albert, podries fer el mateix, però netejant-lo sense omplir-la, no?
No, perquè ja li he ficat sabó i tot, escuma i tot, perquè ja va netejant les parets, l'escuma.
Ja, però saps què has de fer, Albert? Jo, bueno, has de fer, si vols, clar. Jo el que faig és que porto una ampolleta petiteta amb un desinfectat d'aquests que no és lleixiu, sinó que és un desinfectant.
Igual... Les mans.
Eh? El de les mans ja serviria?
No, el de les mans no, un altre.
I ho passes per la banyera?
I ho passo per la banyera abans de...
Sí, mira, també... mira, és una bona idea.
I sempre ho porto a l'equipatge.
Bona idea. Escolta, deixeu-me que us parli de Lujo Dux, el més gran especialista en mampares de bany de Barcelona, que ens fan també la reforma de la cuina i la resta de la llar. Esteu pensant a canviar la vostra vella banyera, ara que parlem de banyeres, per un plat de dutxa? Doncs Lujo Dux t'ho fa. T'ho canvia per un plat de dutxa extra pla, amb mampara de vidre, aixeta amb monocomandament, rajoles, tot mà d'obra inclosa, 995 euros més IVA. Escoltaràs altres ofertes, però cap t'ho inclou absolutament tot. Lujo Dux està en el carrer Sants 316, prop de la boca de metro de Badal, trucant al 93-448-1768, 93-448-1768, o visitant lujodux.com. Dissabtes obert, també, de 10 a 14 hores. Escoltem re, dos minutets de savis consells i de seguida estem amb Josep Pons i la tertúlia esportiva.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
La Generalitat, al teu costat. Si tenim un animal de companyia, hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. Sobretot és obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tertúlia esportiva.
Doncs aquí estem a la tertúlia esportiva de cada dilluns amb el gran Josep Pons. Senyor Pons, molt bon dia.
Senyor Lesant, magnífic dia encara que plogui. Moltes felicitats. Procuri que sigui reiteratiu, però la culpa la té vostè, que està augmentant l'audiència cada dia d'aquest programa de Ràdio Estel, però amb un equipàs, eh? Vostè és que té una plantilla equilibrada. I del Rondo ja no li parlo, escolti.
Sí, sí, estem...
Estimat amic.
Estem contents.
Això és el que es aconsegueix treballant amb passió i il·lusió.
No? Bueno, como hago yo, ¿no? Como hago yo en Barcelona...
Ernesto, querido, eres un santo.
Arriesgando,
no,
valiente...
No, a ti te falta la tempera de Albert, ¿eh? Te falta la tempera, la valentía, la intensidad que tiene Albert. Querido.
Senyor Pons, parlem clar. Valverde és entrenador pel Barça. És a dir, un senyor que surt a empatar un partit, perquè surt a empatar, no xuten a porta ni una vegada fins que et marquen el primer gol...
Exacte.
Aquest senyor pot ser entrenador del Barça? Vull dir, ha entès el que és el Barça o encara no ho sap?
Bueno, miri, jo li vaig dir amb el senyor Bartomeu abans de fitxar que era un error enorme. Jo conec Ernesto Valverde quan jugava a futbol aquí a Barcelona. És una gran persona, extraordinari, però és un home introvertit, és tímid, per mi li falta caràcter, li falta lideratge. Per portar una plantilla com el Barça o com el Madrid fa falta un perfil determinat que n'hi ha molt pocs i, sobretot, els jugadors l'han de respectar. Una altra cosa és que ell tingui l'opció aquesta del buenismo i de permetre l'autogestió, que és una mica el que passa. Però, bueno, evidentment, amb els canvis es nota que ell no té una estructura... De...
Sinceramente, senyor Pons, i le pregunto también a Edu Mutante, que también sabe de esto, y va a ir al Fafut.
Edu, i tant.
Edu, una cosa...
Pregunta, Jorge.
La pregunta es, ¿os divertisteis en el partido? ¿Os divertisteis solo 10 minutos? ¿Fue realmente un espectáculo divertido? Porque dicen, hombre, juegan dos de los mejores equipos de Europa. Fue una castaña de partido, por favor. Aburrido. Dos entrenadores miedosos. Uno jugando atrás, el otro con posesión, sí, pero sin chutar a puerta, sin acabar una sola jugada. Oblak no toca un balón, por favor. Si no es por la genialidad de Messi y de Dembélé, el criticado Dembélé, el Barcelona se va a casa perdiendo.
¿Y el Atlético? Partido.
Un partido horrible, horrible, Cholo.
Partido a partido, no queda otra. Estábamos atrás porque si en el vestuario digo que hay que salir a comerse al Barça, el Mono Burgo no deja ni títere con cabeza.
No, però a veure, si l'Atlètic de Madrid, senyor Pons, fa el seu partit, el que passa que el Barça ha d'arriscar més. O sigui, estem al Barça, el Barça ara mateix no és líder, el líder és el Sevilla, ja no és el Barça.
No.
I no ho és perquè no s'ha arriscat per guanyar un partit.
Però és que que es pensen que són tontos, no? La direcció esportiva i els tècnics diuen que segueixen jugant a lo mateix que sempre, per favor, que no ens enganyin, que era un 4-4-2, però, a més, covard, ridícul, que no té res a veure amb la d'ADN Barça. El Barça té una plantilla que ha costat una fortuna incalculable, no pot jugar així de cap de les maneres.
No, però perdona un moment, Josep, perdona, sí. No és un 4-4-2, en realitat és un 4-5-1, perquè Messi sí. Se va al medio, i solo queda en punta el poble Luis Suárez más solo que l'una.
Exacto, efectivamente, y esto es imposible, y así no se producen ningún tipo de ocasiones, como pasó, que realmente ocasiones, chuts a puerta, ya me explicarán ustedes cuántos, ¿no? Si no es Dembélé que rompe, pues nos vamos con una derrota, y además dando la sensación de equipo desconcertado, porque los últimos 4 minutos del partido fuimos de bólit, nos desbordaron por todos lados, ¿o no, señor Lezán?
Sí, sí, des del moment que ha empatat el Barça, l'Atlètic comença a jugar a futbol i ens pinta la cara.
Exacte, ens pinta la cara aquells 4 minuts que tots demanàvem l'hora. No té res a veure amb el Barça ADN, la filosofia d'èxit del sextete, en absolut. Que no ens intentin enganyar. Tenim un problema. S'ha de pitxar bé i s'ha de cuidar la cantera, el planter. Si no estem perduts, veurem a veure el que passa ara sense el Rafinha i el Sergio Roberto, que per mi no són titulars cap dels dos, però sí són fons d'armari. O sigui, ara el Barça queda molt limitat. Perquè
home, hauran de confiar en Denis Suárez, que fins ara no li ha donat cap bola a Valverde.
Exacte, exacte.
Haurà començat a donar-li bola a Denis i a Alanyà.
Exacte, i a Alanyà. Eh? I francament, jo no veig a cap dels dos nivell Barça titular. Arturo sí, home, Arturo es una garantía.
Ah, perdona, es que quiero hablar con Julen porque me siento atacado. Julen, fíjate tú también, ¿eh? Te han machacado.
Me y ahora me echan de menos.
Sí, o sea, contigo 3-0,
conmigo contra el Eibar,
no se pierde. Y, bueno, cosas del fútbol, ¿no? Han estado machacándote y ahora Lopetegui no era malo, ¿no?
Y ahora Lopetegui era el bueno, o sea, que aquí, vamos... Unos carden la lana y otros tienen la fama.
El que és un desastre, Sergio Ramos, és que amb la temporada desastrosa del Madrid, 5-1 al Camp Nou, 3-0 contra l'Eibar, en realitat només estan a 5 punts del Barça i queda la tornada al Bernabéu. És a dir, que si bueno, comptes que el Madrid pugui guanyar el Barça, en realitat podrien ser 2 punts.
Estamos vivos todavía en la eliminatoria, a ver el partido de vuelta, así podemos eliminarlos para ganar la Liga.
¿Se duchó antes del control esta semana? Se duchó antes
bueno,
de...
Bueno, tenemos un bidet i me di un agua.
Ah, muy bien, muy bien. Per cert, que Gerard Piqué, també vull parlar amb ell, perquè diu que vol comprar un equip i crear una competició nova.
Quiero comprar un equipo de verdad y bueno, pues ya sabéis que soy serio y bueno, pues...
Me veo a los jugadores con raquetas en el campo.
Sí, bueno,
mezclando tenis y fútbol.
Los jugadores tendrán libertad para salir, para entrar, saltarse controles de policía, todo.
Sí, i llevaran raquetes, no?
Para... Sí.
No, sense raquetes, amb el peu. Tenis amb el peu, senyor Lissan. Tenis amb el peu i amb el cap.
Quina por em fa Gerard Piqué que es vulgui inventar una competició. Dividirà, com ha passat amb el tenis, dividirà tots els equips.
Voy a ser el Jesús Gil del siglo XXI.
Ja, pues sí, eh?
Con un programa de tele y todo.
Hombre, hi ha una diferència, eh? Piqué té una formació i és un tio que és intel·ligent i té una visió i té un altre tarannà. Però el que és veritat és que el que és la Federació Espanyola, la UEFA i la FIFA, és una vergonya. Estem veient el que passa a Argentina, per exemple, l'Infantino, que es diu que ell volia que jugués al partit, el desconcert, el descontrol que hi ha amb el futbol, el del Sergio Ramos, que si sí, que si no, no hi ha una nota oficial.
L'Argentina és una vergonya, el que ha passat.
No,
la imatge és una vergonya.
Total i absoluta. No, però és que la vergonya no és que hi hagin salvatges, que sempre n'hi haurà. La vergonya és que no es controli, que no hi hagin recursos per controlar una cosa que es veia venir. Escolti, senyor Lezán, què va passar a Anglaterra amb els hooligans? Que es va acabar? O no?
Sí, sí.
Es va acabar. Oi? Pues per què no es prenen aquestes mides? Si no es té que inventar res.
Però és que a Argentina hi ha molts dubtes, del per què van poder llançar pedres contra l'autobús de Boca. Hi ha moltes teories i algunes podrien implicar fins i tot a la policia,
És que aquella zona no hi havia policia, no hi havia res allà.
Sí, sí, per això dic...
La policia estava desbordada, crec, eh? I lo de la mare embolicant a la filla amb bengales i posant-li la pandilla a sobre...
Lamentable.
Ens hem tornat bojos o què és el que passa?
Doncs una mica sí.
Quin nivell, perdó?
Bojos no, el següent.
Bogeria total.
Escolti'm, senyor Pons, per acabar, què li va semblar a Dembélé? Perquè al final va tornar a ser decisiu. Ha marcat 5 gols decisius aquesta temporada. Decisius, eh? I 7. Porta només un gol menys que Messi i Suárez.
Miri, jo ho he escrit, no és que ho hagi dit, i a part de dir-ho, no, Dembélé és un talent descomunal, és un home que ha nascut pel futbol i per marcar diferències. Una altra cosa és l'actitud, i el que no puc entendre, senyor Lesant, és que aquest noi ara així amb el Rennes i ara així amb el Dortmund, que no li posessin un parell de tutors experts i no l'abandonessin un segon al dia, educant-lo, assessorant-lo. Això és una cosa que crec que hagués tingut que fer molt a la Vidal, perquè desenganyem-se, que quants directors esportius i tècnics té el Barça? 44.000. A Vidal, com a francès i un home de pes específic i d'influència amb ell, és qui s'hagués tingut que dedicar a tutelar-lo. I a part de la Vidal, alguna altra persona, allò de marcar una línia d'alimentació, d'entrenament, de sortides, de descans, de tot el que s'ha de fer. Veu? Neymar, molt criticat, però tot això ho tenia, senyor Lesant. Ell a les tardes venia amb el preparador físic i entrenaven abans, durant, mentre estaven allà, no, però després tornaven a entrenar. I així va canviar. Sap que va vindre amb anèmia el Neymar?
Sí, va arribar amb anèmia, sí.
Tingut, no? Bueno, en canvi va sortir fet un toro, no? O sigui, per què? La filosofia, Masia, la sabidoria de, que ha construït el Xavi, el Puyol, en fi, a l'Iniesta, a tots aquests grans. Per cert, lo de l'Iniesta i amb el Jordi Évole...
Ho hem comentat a l'inici, sí, sí.
Tremendo, molt bé, no?
Espectacular. Doncs escolti'm una cosa, per acabar, vull que escoltem a Sòria i a Quim Domènech, tall número 10, ahir al Chiringuito, perquè, clar, Sòria està cofoi. El seu Sevilla és líder, el Barça segons, i va demanar la Champions pel Barça i la Lliga pel Sevilla. Escolti, jo ho signo,
Jo també.
Ho escoltem.
No, los culés, gloria bendita, los culés, no pasa nada, mis hermanos, los culés, no hay ningún problema.
Pero,
te lo voy a decir a ti como si estuviera mirando a ti. Te voy a decir las cosas. Si tú ganas la Champions y yo gano la Liga...
Es una canción, Laura.
Esto. Lo firmamos ahora los dos, pero si tú ganas la Champions y yo gano la Liga, lo firmamos los dos en homologación máxima los dos.
Te quiero, vida mía.
Ni una posibilidad de ganar.
Tu hermano, Soria, ¿qué eres yo?
Pero para darte un golpe también de realidad a ti y a todos los sevillistas que hoy se van a dormir ilusionados. Escucha, yo miro a la Sexta también y digo, no tenéis ni una posibilidad de ganar la Liga, sevillistas.
Ahora,
no vais a ganar la Liga.
Doncs bueno, ja veurem, perquè aquesta lliga està una mica boja. Senyor Pons, moltíssimes gràcies.
Senyor Lesant, equip fabulós de Ràdio Estel amb el senyor Lesant. Una abraçada ben forta. Adéu-siau.
JosepPons.com. Bon, allà trobareu una gran
adéu,
informació.
Adéu.
Edu, Mutante. Vaig anar a fer un arròs l'altre dia. Al Guernica, Edu.
Sí.
Espectacular, T'ho prometo. Un dijous, perquè entre setmana pots demanar el menú del migdia, qualsevol migdia, entre setmana, la paella no té suplement. I per 14,90 euros, tu saps que poder menjar el Guernica?
Sí, sí, sí.
La paella, el primer plat, el postre, una ampolleta del Pirata del Bierzo, clar, que em vaig demanar un afrodisíac blanc i li vaig fer la foto i li vaig enviar.
Sí, ho vam veure a la red social.
Sí, sí. I, en fi, que val la pena, que jo només ho dic, que sí. Al Port Balis, a Llavaneres, podeu anar qualsevol migdia a provar aquesta paella fantàstica de la sidreria Guernica.
Sí, a més, quan arribes allà, et reben amb un culín de sidra.
Sí? Sí, sí, sí.
I et posen algun detall, unes olivetes, una pell de patata, el que sigui.
Quan vas al dentista, per cert?
El 28 de desembre.
El 28 vas amb el doctor Cercadillo?
Que sona broma, però no, és...
Una mica.
El 28, perquè no vam poder quadrar una altra data.
No, però tu vas a OA i has perdut la por a anar al dentista. Això és el que sempre ens explica el doctor Cercadillo, que el més important és que els pacients d'OA no tinguin cap mena de por. Tu és per una coseta menor, però si algú s'ha de posar uns implants i al mateix dia, amb la càrrega immediata, surten les dents posades, al mateix dia et poden fer una sedació endovenosa i no t'enteres de res. Vull dir que tenen equip d'anestesistes. Per tant, si la por és el problema, perquè passa, hi ha gent que té por al dentista, doncs truqueu, que això queda automàticament eliminat. 93-343-6641. 93-343-6641 o a la pàgina web oamacintercalada.es. En Factor Energia hem repassat els esports aquí a Fórmula Lesant.
El curiós cas d'en Quique. En Quique pot anar en moto, pot jugar a billar, però no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot jugar a billar i anar en moto un 12,5% més.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Que ràbia da! Que ràbia da! Que ràbia da! Que ràbia da! Que ràbia da!
que suene el despertador. Qué rabia que haya que levantarse. Qué rabia da el vecino cantautor y su novia saltimbanqui. Qué rabia da encontrarse en el portal a la señora cotilla y liante. O al viejo cascarrabias al que siempre todo rabia le da.
Doncs sí que fa ràbia, sí. Avui parlem de les perruqueries. Escoltem que... Se m'està escoltant, ara?
Sí.
Ah, és que noto la música molt alta. Dic, és que no sé si està... Vale, ara, ara.
Sí, és que ens encanta aquesta cançó.
A mi també.
David García anava per la tercera.
Dic que avui parlarem de coses que fan ràbia a les perruqueries. Ens diuen, quina ràbia anar a la pelo i que t'atengui el perruquer que no t'agrada i haver d'acceptar-ho o dir que prefereixes un altre amb la vergonya que passes.
Sí.
És veritat.
Això passava al barri.
Sí, no? I al millor hi ha dos, un que t'agrada i un que no, i sempre et diu, ja te cojo jo. I aleshores has de dir, bueno, me voy a dar una vuelta, no sé.
Sí,
què dieu? Quina excusa dieu?
A la perruqueria del barri era el pare i els dos fills. Hi havia un dels fills que no tenia gaires traces i llavors sempre preferies... El bo era el fill gran.
El fill gran era el bo.
Era el bo. I, però clar, potser... Clar, jo és que sóc una mica vergonyós, tímid, i llavors hi havia potser tres persones esperant el fil.
Jo, per culpa d'agafar el dolent...
Em donava pena l'altre i jo, bueno, passava per el aro.
Jo igual, jo passo per l'ar i per culpa de la vergonya aquesta de no dir vull que em talli el cabell a aquesta altra persona, després arribo amb unes emprenyades i amb uns trasquilones, m'ha passat moltes vegades, eh?
Sí. No, després t'ho feia bé, però clar, era la tensió aquesta, no?
Ara he après que per telèfon no em fa vergonya. Aleshores jo truco i dic... A quina hora té tal persona per poder agafar-me?
Claro.
I aleshores ja m'apunten amb el nom d'aquesta persona.
Sí.
És millor fer-ho així, no,
sí,
Marta?
Millor, sí, sí, clar. El millor és trucar per telèfon i preguntar.
I és que un cop allà, ja no sé... No sé si algú serà capaç de dir-ho, jo no m'atreveixo. Un cop ja el veus amb les tisores, la bata, i et diu una persona, asseu-te aquí, ja no m'atreveixo a dir-li que no m'ho talli ell.
Ja,
o ella.
Però allà hi havia molta gent que ho feia. Llavors, bueno, era ja normal.
I crec
que l'altre ho tenia assumit. També és que anar a la perruqueria a vegades és perdre tot un matí.
Sí, sí, l'altre ho tenia assumit que cridaria un poc.
Havia un sofà de Sky i, clar, l'estiu el sofà de Sky era...
Per això jo,
si em podíem agafar el primer, no tenia problema.
O sigui, quina ràbia quan dius que et tallin només les puntes i acabes amb el cabell curtíssim.
Curtíssim, sí. Sí, també, és molt de perruquer. Sí. Jo, de fet, tinc un blog al show de les perruqueries i dic això, que molt modernes i tal, però després tot és... Dona igual que li diguis al perruquer que sempre et fan el que volen.
Sí, perquè a més els encanta tallar més del compte.
Sí.
O sigui que encara que diguis puntes, són puntes i una mica més, una propina.
Sí, sí.
Sí, però si t'han tallat malament el cabell, ni propina ni res. Jo crec que no s'hauria de pagar. Si tu demanes un servei i et fan un altre, no, Marta?
Home, clar, si tu demanes alguna cosa i no t'ho fan, no s'hauria de pagar, evidentment.
Hi ha llibre de reclamacions, com als restaurants?
Sí.
Hauria d'haver, no?
A tots els establiments públics, i una perruqueria és un establiment públic.
Diu, quina ràbia que no et facin el massatge capilar al rentar-te el cabell.
Sí, correcte.
Perquè és el moment que estàs desitjant.
Jo és que vaig pel massatge capilar.
I dona igual l'hora que sí, que tu et dorms.
No, i hi ha una altra cosa, és que t'estiguin fent el massatge i t'estiguin parlant.
Ah, sí?
Sí, que estàs intentant concentrar-te...
Sí, i tu allí disfrutant del massatge... I d'on actues esta setmana?
Jo és que ara ja vaig a una perruqueria que no només hi ha massatge capilar, és que t'asseus a unes cadires que també et fan massatge.
Ah, sí?
Sí, sí, aleshores ja dius, és que m'és igual que me'l deixin malament.
Ja, però que et comencin a parlar...
Sí, en aquell moment et talla el rotllo.
Sí.
Diu, quina ràbia veure que el perruquer o perruquera que està a punt de tallar-te el cabell porta el seu propi cabell fatal i amb un color espantós.
És que jo tinc la teoria que els perruquers no saben pentinar.
A ells mateixos.
Bueno, en general. Però tallen bé, però després a l'hora de pentinar-te...
Ai, doncs a mi em fa molta ràbia que em pentinin bé i després jo no pugui calcar el que m'han fet.
Però escolteu, això què diuen? Això si tu veus que la persona que t'està a punt de tallar el cabell el porta fatal tallat
sí,
i amb un cabell d'un color horrible, dius, a mi no me'l toca, no?
Però
perquè això has fet amb el teu,
això
imagina't
passa,
amb el meu.
Però perquè en ells mateixos proven.
Albert, hi ha perruquers que van molt malament pentinats i molt malament... El cabell el porta malament, vaja, pel meu gust.
Sí, sí.
I dius, home, i després el millor... Per ells no, però pels altres sí. Això passa una mica també amb els dissenyadors de roba. Hi ha dissenyadors de roba que són desastrosos per vestir. I en canvi després tenen uns dissenys macos.
Això és veritat. Mm? Però vaja, d'entrada sospites.
Clar.
Quina ràbia que el perruquer, que sempre tallava el cabell, deixi de treballar en una perruqueria i ja no el trobis mai més. Perquè clar, a la perruqueria on treballava no et diuen on ha anat.
Clar. Tampoc no marxis tu també.
Jo ara, quan m'agrada un perruquer o perruquera, com que ja sé que acabarà marxant, perquè sempre s'acaben anant, ja li demano el telèfon.
Directament.
Directament. I aleshores dic, escolta, em pots deixar el teu telèfon? Perquè m'agrada com talles el cabell. I així, si canvies, doncs... Què passa? Que he tingut mala sort. Els dos últims que m'agradaven molt, un va anar a treballar a Tarragona i l'altre diu que ha deixat la perruqueria i només es dedica al maquillatge, ara.
Bueno.
Però he tingut una mala sort horrible i ara encara estic buscant el perruquer que m'agradi.
Home, però d'aquí a Tarragona tampoc hi ha tant.
Bueno, claro.
De fet, a mi m'agrada anar a Josep Pons. A Josep Pons sempre te'l tallen bé. El que passa és que, clar, jo vinc a Caldetes i només, a vegades no puc combinar-ho per hores.
Clar.
Però a Josep Pons sempre que he anat m'ho han fet superbé.
Bueno, i té també l'acadèmia aquella, l'escola.
Sí.
Si no cansen ben currículums, no?
Sí, exacte. Sí. Però jo estic a la zona del Maresme. Vull trobar algú apropet, també.
O si no, que Josep Pons temps. Obri una perruqueria per la teva zona.
Exacte.
El David, que va cada setmana a tallar el cabell, doncs, que ens digui també.
I no falla, cada setmana. No falla.
Cada setmana se'l talla, sempre porta igual.
Sí.
Increïble,
la barba, molt ben feta.
Sí, clar. Impecable.
Una persona impecable, eh? Mm. La indumentària i amb el cabell i amb la barba, David García. Mm. Diu, quina ràbia voler-te tallar ràpid el cabell perquè te l'has vist fatal i no trobar hora per aquell dia a cap lloc. Això també passa, eh? Perquè el cabell és una mica... va per impulsos. T'has vist al mirall, t'has vist horrible... Dius, no vull tallar, comences a trucar, complert.
Això m'ho comentava l'altre dia la noia de recepció d'aquí de la ràdio, que el volia tallar el cabell i no trobava hora.
És que sí, passa. Perquè
I ara ja, si voleu, bueno, si esteu pensant abans de Nadal, demaneu hores ja,
sí,
ja van per largo.
És veritat que el Nadal serà molt complicat, eh?
I sobretot si és tallar, rentar, però més coses, perquè necessites avisar, més temps, clar.
I tu vols fer el 24... al matí, per anar bé al sopar.
A les 8 del matí, com tothom.
Clar.
Perquè, Marta, anar amb una gorra al dinar de Nadal, no?
No, home, no.
I al sopar?
No.
I al sopar tampoc?
No. Això no.
Però si és a casa teva o a casa d'un familiar...
No.
Però no ens deixes, Marta, la gorra?
Por fa, va.
Precisament, a casa, encara menys.
No, és que ens retiraria la paraula, eh?
Clar que no, s'ha d'anar... Home, ara vaig veure ahir a la televisió... No sé, heu vist que a les barbes es posen unes jumanetes, unes boletes i unes jumanetes d'aquestes de Nadal.
Se está poniendo de moda así entre los hipsters. Sí. Lo he visto.
Sí. Horrible, sí.
O sigui, horrible.
Si de cas, unes jumanetes al cap, ja està. Escolteu... Una corona, com a la reina Isabel, doncs et poses una tiara amb les jumanetes.
I una bàscula. El de Marconte Comunicació, si voleu contractar la Marta per qualsevol esdeveniment, us asseguro que no falla. Marconte Comunicació. Savis consells i de seguida tornem per acomiadar el programa d'avui.
Si tienes dolor y cada pequeño movimiento te hace sufrir, pásate a lo natural con Curamento Triple Acción.
Está realizado a base de cúrcuma, ortiga verde y arpagofito. Dile adiós a los dolores de artrosis, articulares, en rodilla, extremidades, espalda y musculares. Curamento es un antiinflamatorio natural y con registro sanitario.
Cuéntanos qué es y cómo funciona.
Son cápsulas realizadas por laboratorios a base de plantas curativas de triple acción. 1. La cúrcuma, con propiedades antiinflamatorias, dolor, depresión e insomnio. 2. Arpagofito. Su principal ingrediente activo es antiinflamatorio y analgésico. Y 3. Ortiga verde. Fortalece el sistema inmunológico, combate la anemia y el estrés.
Enriqueta, ¿van a recibir gratis un tratamiento por lanzamiento?
Por lanzamiento, comprando 3 cajas, una más de regalo y el té de hierbas naturales gratis.
Llama ya al 93-249-2300. Solicita curamento para eliminar el dolor y la inflamación, sin efectos secundarios. 93-249-2300. Y mañana mismo lo tienes en tu casa sin gastos de envío. 93-249-2300. 00 y adiós al dolor de manera natural.
Soy Charol Oriente, directora de Grupo Corsa. Hoy te propongo ahorrar dejando de comprar agua envasada. ¿Cómo? Instalando un depurador de agua de ósmosis inversa. ¿Cuál? El único que para hacer agua purificada no tira agua al desagüe. ¿No lo sabías? Los aparatos de ósmosis llegan a tirar hasta 18 litros de agua al desagüe para hacer un litro de agua buena. Osmotic Zero es el único que no tira ni una gota de agua al desagüe. No pagues agua para tirarla. Infórmate. osmoticzero.es 900-208-208.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal.
Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
La confiança es guanya treballant dia a dia. A la clínica AOA, així ho demostren 12 anys en investigació en implantologia, amb més de 6.000 implants realitzats. Si tu vols ser un dels més de 1.300 pacients satisfets, t'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 5è primera. Clínica AOA, truca'ns i demana cita i comença a gaudir de nou del teu somriure. 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA, els experts en implantologia de càrrega immediata.
Actualmente la obesidad no es genética. Se llega al exceso de peso importante por hábitos incorrectos, conductas inapropiadas que con los años pueden llevar a obesidades mórbidas y extremas. Y llegados a ese punto también las soluciones deben ser extremas. Si te encuentras con 30, 40 o 50 kilos de más, actúa. Y recuerda, primero tú.
¿Dónde está el Centro Médico Esterbene? En la calle Muntaner 252 de Barcelona, principal segunda. La primera visita es siempre personal, informativa y gratuita con la doctora Carmen Torrejón. El teléfono 93 414 3631. 93 414 3631.
Radio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. El colágeno es una proteína fundamental para mantener los huesos y articulaciones en perfecto estado, pero a partir de los 25 años, su síntesis se ralentiza. Colagenium es un complemento natural con colágeno hidrolizado, magnesio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos, cartílagos y tendones. Muévete a tu ritmo con Colagenium y que nada te pare. Encuentra Colagenium de Jazz Podium en herbolarios y en tu farmacia habitual. Arriba Nadal, i com cada any no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal. Per falta d'abriguet. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Doncs aquí seguim a Ràdio Estel, a Fórmula Lesant, i acabarem explicant-vos unes quantes curiositats. Sabeu que les gavines són uns animalons que a mi em fan molta por.
Sí.
Que ja van com els coloms per terra.
No, és que al Mare Magnum semblen àguiles.
Sí, no, i et treuen els entrepans i el menjar de les mans.
Sí,
això
sí.
Ho he vist. O sigui, això m'ha passat. O sigui, anar amb un entrepà...
Hi ha vídeos per YouTube d'això.
Ho fan.
Sí.
Bueno, en fi, volen guanyar-se el seu aliment i estan en el seu dret. Els hi hem deixat sense peixos al mar
i per tant s'han de buscar la vida. Però que és un animal que fa por, que fa por, que no és com un colom, que mono, sinó que la tens a un pam i té un pic que...
És que va anar mort allà per l'entrepà de Chope.
Sí, de fet, una gavina ha provocat un accident a Estambul, atents.
A veure.
Fíjense en quién está cruzando peligrosamente la carretera. Se trata de una gaviota que se está jugando la vida. Un conductor frena para evitar el atropello y, como ven, se forma un auténtico caos. El resultado, un accidente en el que se ven involucrados hasta 10 vehículos. Las imágenes son de Turquía, ocurrido en Estambul.
Doncs ja us dic que les gavines, mira, sí, estan colonitzant Barcelona. Tu vas per la zona de Colom, o sigui, abans d'arribar a Colom, mireu a les faroles. Damunt de cada farola hi ha una gavina. Jo és una obsessió, sempre que passo per aquella zona, per anar a agafar, per exemple, la Ronda Litoral, o mireu les faroles, això quan estigueu en un semàfor o alguna cosa, eh? I ja veureu com a sobre de cada farola hi ha una gavina. Una per farola. Em té obsessionat, no sé per què.
No, a l'aeroport del Prat hi havia problemes amb els avions perquè s'enganxaven als motors.
Ah, clar.
I crec que van posar ja, això sí, algun àguila i tal que fes neteja perquè s'enganxaven i, clar, no podia despegar.
No podien enlairar-se. Sí. Escolta, escarabats serien pràcticament les úniques criatures que es lliurarien de viure si hi hagués un superatac nuclear. Escolteu.
Siempre se ha dicho que las cucarachas son capaces de sobrevivir un ataque nuclear. ¿Será verdad? No del todo. Si una cucaracha se encuentra en la zona de explosión, morirá instantáneamente, al igual que prácticamente cualquier ser viviente. Las cucarachas no podrán sobrevivir al impacto, pero sí a la radiación generada en la zona afectada. Estos insectos son capaces de soportar 6.400 rats, mientras que la cantidad letal para un humano es de 500 rats. Lo curioso es que la cucaracha no es el único insecto capaz de sobrevivir en estos niveles de radiación. Se ha comprobado que algunas especies de moscas, escarabajos, alacranes y avispas también pueden sobrevivir niveles altos de radiación, quizá incluso mejor que la cucaracha.
Doncs ja ho sabeu. Esperem que no passi mai, així no haurem de comprovar si és veritat o és mentida aquest tant.
Sí, millor.
Doncs, Edu, et veig després a Televisió Espanyola.
Sí, després ens veiem per allà, pels passadissos.
Que tingueu un bon dia. Felicitats. Apa. Ha estat un programa molt bo, de veritat. Felicitats a tot l'equip.
Igualment.
I a tots vosaltres, emplaçar-vos a demà, a l'hora de sempre, a 2:11, i no deixeu la sintonia de Ràdio Estel.
Adéu. Apa, adéu, bon dilluns. Dia.